L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 13 de febrer, destacarem... Els alcaldes de les quatre capitals de l'Ebre es comprometen per la independència. La Generalitat exigirà a l'Estat que no s'extraguin els llots de Flix fins que acabe el pla de restitució. El programa operatiu específic per al món rural dels Mossos a punt de complir el primer any. La Junta de Seguretat Local d'Amposta constata una reducció de fets delictius entre un 11 i un 12% l'any passat. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre va omplir aquest passat dissabte la gran sala de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Més de 400 persones vingudes d'arreu de les Terres de l'Ebre, el Matarranya i el Sénia, van participar en la presentació pública de l'Assemblea Nacional de Catalunya al territori, un acte que va comptar amb el suport de destacades personalitats del món cultural, sindical i polític. De fet, hi van assistir els alcaldes de les capitals de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre: Ferran Bel, alcalde de Tortosa, Manel Ferrer, d'Amposta, Joan Pinyol, de Móra d'Ebre, i Carles Luz, de Gandesa, així com nombrosos càrrecs electes dels ajuntaments del territori. De fet, hi havia els alcaldes de Roquetes, Francesc Gas, de Deltebre, Gervasi Aspa, de Benifallet, Jordi Monclús, o del Perelló, Ferran Cid, a més de l'alcalde d'Arnes i delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. També hi era la diputada tortosina Meritxell Roger. Amb una actuació plena d'ironia, el cantautor calero Miquel del Roig va començar a animar el públic amb cançons pròpies i garrotins reivindicatius que van fer aixecar els primers aplaudiments. Tot seguit, va prendre la paraula la membre del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, qui va fer una intervenció contundent sobre els objectius, quins motius l'han portat a la seva creació i quin és el camí que haurà de recórrer el poble català fins a assolir la seva independència. A aquesta intervenció li va seguir la de Ferran Bel, alcalde de Tortosa, i un dels vicepresidents de l'Associació de Municipis per la Independència. L'acte va acabar amb la interpretació dels himnes del País Valencià, les Illes i el Principat, per part de la colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, i amb crits d'independència de tot el públic dempeus.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Generalitat assumeix com a pròpia la demanda de tots els alcaldes de la Ribera d'Ebre que exigeixen que no s'iniciï l'extracció de llots contaminants de l'embassament de Flix fins que s'acabin les obres previstes al pla de restitució. Així s'hi va comprometre el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lleonard Carcolé, en una reunió celebrada divendres a Móra d'Ebre. Carcolé va assegurar que posarà aquesta condició sobre la taula del nou director general de l'aigua, Juan Urbano López de Meneses, en la reunió que mantindrà amb ell, probablement, durant aquest mes de febrer. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, reconeixia que potser el nou govern espanyol es podria replantejar l'estratègia en el cas dels llots tòxics de Flix i deixar-los al riu en lloc d'extraure'ls. Jordi Jardí.
L'estratègia és d'un govern que ja no està en possessió de, les seves responsabilitats, hi ha un nou govern i, per tant, aquí a la taula, en aquest fòrum, ha sortit aquesta possibilitat de que fins i tot el govern de l'Estat se replantegés davant de la situació de crisi solucions més econòmiques o solucions tècnicament més viables. Qualsevol obra que s'hagi de fer dins del pantà de Flix representa remoure fangs, representa remoure el que fa 40 i 50 anys que s'hi està vertent, i per tant per nosaltres la situació és exactament la mateixa. Tècnicament han de ser els tècnics els que han de dictaminar de quina manera s'han de fer les coses. Nosaltres el que hem de garantir és la seguretat de les persones que viuen a la nostra comarca, i es faci d'una manera o es faci d'una altra, nosaltres exigirem i ens plantarem davant de qualsevol cosa que no sigui fer les obres del pla de restitució abans de començar qualsevol acció que s'hagi de fer al pantà de Flix.
El pla de restitució territorial suposarà una inversió total de més de 57 milions d'euros i beneficiarà una població d'unes 185.000 persones. Els 71 municipis inclosos al pla es classifiquen en tres grups: el dels municipis riberencs, la captació dels quals està o pot estar influïda per l'Ebre; les poblacions riberenques, la captació de les quals en un principi no està influïda per l'Ebre, tot i que es troben riu avall del pantà de Flix; i el dels municipis del Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta, situats a menys de 15 quilòmetres del riu en línia recta. La intranquil·litat sobre el fet que Acuamed pogués iniciar l'extracció dels llots tòxics abans de fer el pla de restitució va sorgir el passat mes de novembre després d'una visita que van fer els alcaldes de la Ribera d'Ebre a les obres per parlar amb els responsables de l'empresa adjudicatària FCC.
Serveis informatius de Mute.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que el programa operatiu específic per al món rural dels Mossos està a punt de complir el primer any. Entre altres punts, el programa operatiu específic recomana tenir guardada una relació dels números de sèrie de la petita maquinària agrícola. A més, es creen les denúncies in situ per minimitzar el desplaçament del denunciant. Josep Roig.
Després d'entendre que els fets delictius al món rural necessitaven d'un operatiu especial i específic, a l'abril de l'any passat, la Generalitat, recordem que posava en marxa l'anomenat Programa Operatiu Específic del Món Rural per potenciar les actuacions policials en les zones rurals de Catalunya, posant èmfasi en els períodes de major activitat amb l'objectiu de previndre i reduir aquest tipus de delictes. A punt de complir-se el primer any de la posada en marxa d'aquest pla, el cap de l'operatiu a les Terres de l'Ebre, el sergent dels Mossos d'Esquadra, Roger Castellà, explicava a la nostra emissora que al Montsià aquestes patrulles de proximitat rural estan formades per un equip de 6 agents que mitjançant els anomenats mapes delinqüencials determinen els espais a protegir i els períodes de major activitat. L'escoltem.
Bé, el que és el grup de rural de Montsià, que surt de la comissaria d'Amposta, està compost per 6 agents, específicament només pel tema del món rural, i entre les seves tasques a desenvolupar és, primer, el que es fa és un mapa delinqüencial de la zona, per tal de que les denúncies que es presenten en base a les denúncies presentades i la zona o temporada de recol·lecta, en base a donar resultats, i en aquest sentit doncs, s'orienta el patrullatge en aquestes zones. Llavors, dintre de cada població hi haurà una aplicació en concret. Siguem Santa Bàrbara, per exemple, té una agricultura basada en l'oli i amb el que són els cítrics, les taronges, les mandarines, i doncs l'aplicació serà en aquest sector.
A l'espera de poder realitzar en els propers dies una primera valoració dels resultats d'aquestes patrulles rurals, Castellà sí que destacava la importància de que es denuncien els fets delictius al camp. Així, amb l'objectiu d'afavorir que tots els delictes que es produeixen en l'àmbit rural siguin denunciats sense que els afectats hagin de desplaçar, s'han elaborat uns tríptics utilitzats per poder fer la denúncia in situ, un cop avisats els agents.
Nosaltres el que intentem és facilitar aquesta tasca de denunciar, que la gent no perdi el temps a denunciar, i per això s'han creat uns tríptics de denúncia i facilitem les denúncies que s'agafin in situ al lloc. Quan són denúncies senzilles, en el sentit que no hi ha molta cosa a explicar, si no m'han robat això tal dia i tal hora, nosaltres enviem una patrulla quan som avisats i agafem les denúncies in situ al lloc. No cal que la gent es desplaci a la comissaria. Quan són denúncies més complicades, sí que llavors s'han de desplaçar a la comissaria.
El sergent Roger Castellà recomanava també a tots els pagesos que tinguin guardada una relació dels números de sèrie i factures de la petita maquinària agrícola, motoserres, motocultors i d'altres, ja que en cas de robatori els pot facilitar no solament la recuperació dels estris, sinó també la detenció dels delinqüents.
A nosaltres, una de les funcions que tenim és el món del patrulla rural, és desplaçar-nos amb la gent de pagès, parlar amb la gent de pagès i donar-li tríptics informatius, en el qual mateix, en els tríptics informatius, entre altra informació, té referència a això que m'acaba de preguntar vostè. Llavors, una de les recomanacions que fan és que, a part de que ens avisin quan veuen cotxes estranys per la zona, una és que tinguin inventari a casa dels objectes, les factures, en el qual la factura hi ha el número de sèrie. Llavors, en el tríptic el que demana és això, que la gent tingui una carpeta on guardi totes les factures dels objectes que tingui de valor en la caseta de camp, i on motocultors tenen un número de sèrie, i això a l'hora de presentar l'anúncia incorporin aquesta informació. I llavors és més fàcil llavors de nosaltres localitzar les persones propietàries d'aquests objectes.
Castellà acabava la primera part de la entrevista que vam tenir amb ell, destacant que, independentment de que s'acabi resolent o no una denúncia per robatori, la importància de fer-la rau també en el fet de que aquestes denúncies permeten elaborar les estadístiques i mapes delinqüencials dels que parlàvem al principi i que permeten orientar els patrullatges del programa cap a les zones amb major incidència delictiva en l'àmbit rural.
Gràcies, Josep, i continuem parlant de seguretat, ja que des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que el nombre de fets delictius a la capital del Montsià va caure entre un 11 i un 12% durant l'any passat respecte al 2010, segons va constatar la Junta de Seguretat Local de la ciutat. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, era la primera junta que presidia un conseller de la Generalitat, en aquest cas el conseller d'Interior, Felip Puig. Durant la reunió, els responsables dels cossos i forces de seguretat van apuntar en l'increment de la resolució de casos, a més de que el conseller va destacar el nivell de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la policia local. Així ho manifestava Felip Puig.
Hem valorat el nivell de col·laboració i de cooperació, tant a nivell institucional com a nivell operatiu, i per tant doncs, hem celebrat que la policia local i que els Mossos d'Esquadra estiguin desplegant permanentment doncs, aquestes actuacions cada vegada més coordinades, de patrullatge mixta, d'operacions compartides, i que ens permeten anar consolidant aquest sistema policial de Catalunya que es basa en aquests dos grans cossos, el cos dels Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya, que esperem també que sigui objecte finalment doncs, d'una iniciativa legislativa al llarg d'aquesta legislatura que permeti consolidar aquest sistema de seguretat.
Segons l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, el decreixement del nombre de delictes durant l'any passat va estar en bona mesura motivat per la reducció dels petits robatoris i furts en motiu del mercat ambulant setmanal dels dimarts a la ciutat, on hi ha molta afluència de gent i que ha estat objecte de diverses operacions policials durant els darrers mesos. Escoltem a l'alcalde.
Són els petits robatoris a nivell, hi ha diferents accions molt concretes com és el tema del mercat ambulant dels dimarts, en què hi ha moltíssima presència de gent aquí, una molta influència, i això el que s'ha notat és una davallada important en quant al número d'aquests petits delictes, però també el que hem valorat d'una manera molt i molt positiva és que no solament proporcionalment ha hagut aquesta disminució del 10%, sinó en contrapartida s'ha incrementat la resolució dels mateixos, passant concretament d'un 45% de resolts a l'any 2010 fins a un 56-57% a l'any 2011. Per tant, això demostra que aquesta pressió policial està tenint els efectes, per una banda, de disminuir el número d'aquests delictes, però a la vegada també incrementar la seva resolució.
Doncs una bona notícia, aquesta reducció d'entre l'11 i el 12% de delictes. Tant el conseller Felip Puig com l'alcalde Manel Ferrer es van esforçar en subratllar l'existència d'una bona col·laboració, una col·laboració molt estreta entre els cossos i forces de seguretat, especialment en el cas d'Amposta, entre els Mossos d'Esquadra i la policia local.
Gràcies, Manel, i continuem en matèria de seguretat, ja que Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que la policia de Deltebre engega una campanya de retirada de vehicles abandonats. Lluïsa Bertomeu.
La policia local ha posat en marxa una campanya de control i tractament residual dels vehicles abandonats que hi ha tant a la via pública com en propietats privades en compliment de les ordenances municipals. L'objectiu és millorar la imatge del municipi i contribuir a una millor sostenibilitat del medi ambient, ja que els vehicles abandonats contenen residus contaminants, com és el cas de restes d'oli, carburant o bateries. Fins al moment, la policia local ha procedit a la retirada de 8 vehicles per la via d'ofici i actualment n'està tramitant la retirada d'una desena més, tal com explica el caporal en cap de la policia local de Deltebre, Joan Josep Bertomeu.
Arran de que durant se realitza el servei de patrullatge no, per la població, doncs, mos adonem que hi ha diversos vehicles que fa molt de temps que estan a la via pública i que d'una banda alguns s'han convertit en residus sòlids o en vehicles abandonats. I a partir d'aquí comencem tot el procediment legal per retirar-los de la via pública. Hem anat a començar les tramitacions aproximadament al mes d'octubre, anant a recollir la normativa legal perquè havia canviat, i una vegada vam recollir tot el que era la normativa, vam posar en funcionament i vam començar a fer tots els tràmits, des del que es denota que el vehicle està abandonat fins que el retirem, no? Tot el procediment legal, que són doncs, 3-4 fases, depenent de si podem localitzar més pronte o no el propietari del vehicle.
La policia local farà extensiva també aquesta campanya de control de vehicles abandonats o en mal estat a tallers i establiments mecànics, després de comprovar que en alguns casos concentren al seu voltant una gran quantitat de vehicles abandonats o amb deficiències greus, el que es considera residu sòlid. En aquests casos, la policia local recorda que són ells els responsables d'aquestes deposicions i que les sancions poden arribar fins als 6.000 euros.
Serveis informatius de Mute.
A Catalunya pots escoltar cada setmana més que la nostra música, més que els nostres músics, perquè a Catalunya et presentem cada setmana les darreres novetats musicals del mercat català. Parlem amb els nostres músics i grups, t'oferim l'entrevista de Pili i et proposem la música més transgressora i lliure de la xarxa. A Catalunya també mengem com a casa i ens esglaiem amb bandolers de llegenda. Catalunya, un referent musical i cultural a la teva emissora. Cada setmana arriba a les Terres de l'Ebre i a Occitània, Catalunya, produït i presentat per Josep Roig. Escolta'ns a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre els dilluns a les 8 de la tarda.
El proper dissabte 25 de febrer no facis plans. El proper 25 de febrer vine a la Festa de la Carxofa a Amposta. Podràs gaudir dels autèntics productes típics de la Ribera i del Delta i participar a totes les activitats que hem preparat al Mercat Municipal i a la plaça Ramon Berenguer IV. I fins al 31 de març vine a provar la cuina de la carxofa a Amposta a les novenes jornades gastronòmiques. Apunta-t'ho a l'agenda. Dia 25 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta. Per llevar-se els dits.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de Xerta farà arribar avui dilluns al Departament de Salut de les Terres de l'Ebre les primeres queixes ciutadanes després que el centre d'assistència primària del municipi hagi perdut les urgències nocturnes. El consistori va acceptar fer-se càrrec de les queixes i sol·licituds que es vulguin fer arribar a Sanitat, tal i com els van demanar els ciutadans en l'última assemblea. L'alcalde de Xerta, Moisès Fabra, espera que aquesta acció serveixi per poder restablir el control d'atenció continuada del centre sanitari que donava cobertura a 5 pobles del nord de la comarca del Baix Ebre. Moisès Fabra.
Són dos queixes que nosaltres traslladarem al Departament de Salut per a restablir la normalitat del servei o almenys, si no es pot tornar a l'atenció continuada nocturna, per a que aquests greuges que els està passant als ciutadans no tornin a passar.
El consistori de Xerta tramitarà les queixes de qualsevol ciutadà de la zona, sigui o no de Xerta. De moment, no es preveuen noves mobilitzacions de protesta i alguns dels afectats s'adheriran a la plataforma Salut de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que el nou pàrquing subterrani de la plaça del Mercat d'Amposta entrarà en funcionament aquest mes de febrer. No és així, Manel?
Doncs efectivament, les obres del pàrquing i de la reforma de la plaça Ramon Berenguer IV ja es van acabar fa uns mesos, després de 2 anys d'obres, i l'Ajuntament, de fet, ja va inaugurar la plaça superior al pàrquing, la plaça Ramon Berenguer IV, el passat 9 de desembre. Però l'obertura de l'aparcament depenia de l'empresa d'estacionaments i servicis S.A., que té la concessió per explotar el pàrquing i la zona blava durant els propers 50 anys. Ara tot sembla indicar que aquest pàrquing podria obrir les portes aquest mateix mes de febrer. El pàrquing, que ha tingut un pressupost de 5 milions d'euros, té 3 plantes soterrades de 2.200 metres quadrats cadascuna i 244 places per aparcar cotxes i 18 places per aparcar motocicletes. El nou pàrquing és el segon aparcament soterrat que té Amposta. Recordin que fa poc temps es va inaugurar el que està al complex comercial Futuro Ciutat Amposta, sota el Carrefour. El regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta ha manifestat que amb la posada en funcionament d'aquest pàrquing soterrat s'esponjarà de manera clara al centre de la ciutat. Josep Garriga.
L'Ajuntament d'Amposta podem no assegurar, perquè això pareix que sempre és algun tipus de problema, però que este mes de febrer s'inaugurarà molt probablement ja el pàrquing soterrat de la plaça del Mercat, cosa que donarà molt d'esponjament a la zona centre d'Amposta i la facilitat de poder aparcar la gent i bé, fer les seves compres, les seves gestions. En definitiva, un esponjament de vehicles al centre d'Amposta molt important i que anirà molt bé per la ciutat.
El regidor ha assenyalat que un cop que entre en funcionament el nou pàrquing de la plaça del Mercat iniciaran una campanya informativa als conductors com a advertiment abans d'intensificar la pressió sancionadora en contra dels vehicles que estiguen mal estacionats al centre d'Amposta.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra van detindre el propietari d'un taller mecànic de l'Aldea per haver modificat il·legalment un vehicle, així com per ocupar de forma irregular tres treballadors. El passat gener, el cos policial va ser informat d'un vehicle amb el número de bastidor manipulat en intentar passar la ITB. Després de determinar que el xassis corresponia a un altre vehicle, els agents es van presentar a l'establiment i van localitzar-hi tres persones, dos de les quals van declarar que hi treballaven a canvi de menjar i allotjament. El detingut de 33 anys i nacionalitat pakistanesa està acusat dels presumptes delictes de falsificació documental, estafa i contra els drets dels treballadors. Després de detectar la manipulació, agents i tècnics de la ITB van realitzar l'estudi del vehicle i la seva documentació, concloent que el xassis corresponia a un altre vehicle de les mateixes característiques al qual se li havia modificat el número de bastidor. Durant la investigació, els agents es van posar en contacte amb el titular del cotxe, el qual va explicar que mesos abans havia sofert un accident de trànsit i, com a conseqüència, el vehicle havia sofert importants danys materials. També va informar que va deixar el vehicle per reparar en un taller mecànic de la població de l'Aldea, però que en cap moment va ser informat que li realitzessin modificacions de caràcter il·legal. Quan els agents van acudir al taller indicat, van observar que la porta d'accés es trobava tancada amb clau, malgrat que a l'interior s'hi escoltava activitat. Finalment, van aconseguir que un home obrís la porta i en el transcurs de l'escorcoll a l'establiment van localitzar altres dos homes amagats, els quals van manifestar que treballaven de manera irregular a canvi de menjar i allotjament i que tots els treballadors tenien ordres del propietari de no obrir la porta a ningú quan ell no es trobés al taller. Segons els Mossos, de la investigació també es desprèn que el detingut tenia antecedents policials i aprofitava peces d'altres vehicles donats de baixa per utilitzar-les com a recanvis nous en la reparació dels turismes accidentats.
Serveis informatius de Mute.
Aquest 18 de febrer vine a celebrar el Carnaval a Amposta. El dissabte 18 de febrer, vermut popular a la plaça del Mercat Municipal a les 12 del migdia. A partir de les 9 del vespre, concentració de comparses, disfresses i xarangues a l'exterior del pavelló de Fires. Rua pels carrers Sebastià Joan Arbó, Rotonda de l'Olivera, Avinguda de la Ràpita, Quatre Cantons i Plaça del Mercat. Pregó del Rei Carnestoltes i lliurament de premis. Hi haurà un gran ball amb el trio Trevian i a la mitja part es repartirà coc. El diumenge 19 de febrer, Carnestoltes infantils amb una gran xocolatada i grup d'animació infantil. Tindrà lloc al pavelló de Fires a partir de les 5:30 de la tarda.
I el dimecres, dia 22 de febrer, enterro de la sardina. Vine al velatori del Rei Carnestoltes amb coc i bidons. Tindrà lloc a la zona del castell d'Amposta a partir de les 9:30 del vespre. I a partir de les 11, rua d'enterrament de la sardina i encesa del taüt real.
Organitza l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, la Comissió de Festes i els Tres Gats Blaus.
Aquest 18 de febrer comença el Carnaval. Carnaval.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com cada dilluns, dins del nostre apartat d'esports, des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens informa dels resultats de futbol dels diferents equips de les nostres comarques a les diferents categories. Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, tal i com fem cada dilluns, repassem l'actualitat futbolística de la jornada i, com sempre, comencem parlant de la tercera divisió catalana, categoria més alta del futbol, on tenim representació ebrenca. I comencem parlant de l'Amposta, que en aquesta ocasió veia truncada una ratxa de resultats positius aconseguits en els últims partits al perdre per 1-0 en el seu desplaçament al camp de la Muntanyera. Un partit sembla ser que amb alguna que altra decisió arbitral, si més no polèmica o dubtosa. Derrota per a l'Amposta, que d'aquesta manera continua situat en els llocs de descens a la classificació, amb 21 punts és 19è, té la salvació a 4 punts, és líder el Prat, que en suma a 46. Pel que fa a la primera catalana, la jornada venia marcada pel derbi de rivalitat territorial que al camp de la Devesa, en aquesta ocasió, disputaven la Rapitenca i el Tortosa. Un derbi que finalment va aconseguir de guanyar la Rapitenca, tot i que també per la mínima 1-0, gràcies a un gol de Gerard. Pel que fa a l'Ascó, en aquesta jornada es desplaçava al camp del Tàrrega, on no podia passar de l'empat. 1-1 va ser el resultat d'un partit en el que sembla ser que també alguna que altra decisió arbitral va perjudicar l'equip de la Ribera. A la classificació, la Rapitenca continua com a líder destacat amb 49 punts. El segon classificat en té 12, per això està de manera còmoda encapçalant aquesta classificació d'una primera catalana en la que l'Ascó és 9è amb 28 punts i l'Amposta marcaria la línia de descens. Ara mateix en posicions que donen el descens, el Tortosa és 15è amb 23 punts, tot i que això sí, té la salvació a només un punt. Pel que fa a la segona catalana, 20a jornada de campionat i els resultats, Roquetenc 2, Vilaseca 2, Salou 2, La Canonja 1, La Cava 3, Bonavista 2, El Morell 2, Gandesa 3, Calafell 0, Torredembarra 4, Remolins Vítem 1, Jesús i Maria 1, El Catllà 6, Olímpic de Mora 1, Campclar 2, Alcanar 2 i Cambrils 1, Catalònia 1. Líder, el Torredembarra amb 46 punts, seguit del Morell amb 43, per baix el Bonavista seria QE amb 8 punts. Anem a la tercera catalana. Els resultats en el grup primer d'aquesta també 20a jornada de campionat van ser Catalònia B 2, Corbera 2, Perelló 3, Aldeana 3, Vilalba 3, L'Ametlla 2, Godall 0, Santa Bàrbara 2, La Sénia 4, Ulldecona 0, Mora la Nova 2, Horta de Sant Joan 2, Sant Jaume 1, Pinell 0, L'Ampolla 1, Tivenys 0 i Camarles 3, Deltebre 2. Líder, l'Ametlla, amb 47 punts, seguit de l'Ampolla, amb 45. Per últim, acabarem destacant també els resultats de la 18a i última jornada del campionat en el grup 20è de la quarta catalana. Un cop completat el calendari, després d'aquesta jornada, els resultats han estat els següents. La Cava B2, Tortosa Atlètic 7, Roquetenc B0, Remolins Vítem B4, Jesús i Maria B3, Alcanar B0, Deltebre B1, Campredó 5 i Xerta 3, La Galera 3. Com diem, després de completats els 18 partits de competició d'aquest grup, és líder i campió el Campredó amb 39 punts, seguit del Tortosa Atlètic amb 37 i el Remolins Vítem B amb 34.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Termòmetre siberià en les últimes hores a Catalunya amb perspectives que aquest migdia, aquesta tarda, la temperatura continuï notablement baixa, però que sigui 2-3 graus més alta que no pas ahir. S'espera avui un dia assolellat, amb tramuntana tota la jornada, moderada forta, i el mestral a la tarda molt més feble. Segurament, de cara al vespre i la nit, arribarà una mica de neu a la cara nord del Pirineu, que de nit i demà podria ser moderada, i a qualsevol cota pel que fa a la cara nord pirinenca. A la resta del Pirineu, demà hi pot nevar, de forma feble i a qualsevol cota, i demà s'ennuvolarà a moltes comarques amb possibilitat de neu durant la tarda de forma feble, molt poca cosa, a qualsevol cota, però pujant cap a 300 metres. Això es podria produir sobretot cap a l'interior i especialment cap a Ponent. En dies posteriors, temps assolellat, temperatures a l'acabar la setmana en clara recuperació, sobretot a muntanya, les zones altes i també les diurnes en general. Les nocturnes quedaran força baixes.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.